Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables a Catalunya Ràdio i de Més que Ràdio. Moltíssimes gràcies per ser d'altra banda, que sou persones que us preocupa allò que mengeu, que us preocupen els vostres hàbits, perquè no com aquest, voleu estar una miqueta millor i voleu dormir bé i sentir-vos millor i tenir més energia i poder jugar amb les criatures i poder fer sexe quan toca i quan t'ho demanen i tot això que és tan maco de la vida.
M'estàs descrivint, Adam. Jo sóc així.
Hi ha una part que no direm quina. No direm quina. David Olivares, com estàs?
Superbé, com sempre.
M'alegro molt. El control tècnic i el Ricard Portal tocant els botonets i un servidor, l'Adam Martín. Avui, d'entrada, parlarem amb el Jaume Jiménez, que estem fent un especial errors durant la competició, i avui toca un error, una llista d'errors serà segurament, en els que no hi pensem gens, que són les coses que fem després d'una competició que no ens ajuden a recuperar-nos més ràpid i a recuperar-nos millor. Perquè dius, ja està, ja la marató ja l'he feta.
Te tires a terra.
Em foto 14 litres de cervesa
ja per bon celebrar. Ja fem bon dinar, a celebrar-ho.
I vinga. Que potser no està tan malament, això. Però potser les coses poden fer una mica millor, sobretot si l'endemà tens una altra competició o si l'endemà tornes a entrenar, etc.
Estàs parlant a un nivell etcètera. Pro, ja és un nivell d'èlit, esportista d'elit.
Hi ha gent que no és pro, que és amateur i que va a nivell de pro, Ostres. Que fan coses d'aquestes. Per tant, avui, errors més habituals després d'una cursa. Consells molt útils per recuperar-se molt més ràpid. Amb la Gina Estapé, a la cuina que cura, parlem dels estris indispensables que hem de tenir la cuina. Els seus, Els que li agraden.
Sí, clar, els que li agraden. I a veure si ens fan servei a nosaltres.
Sí, alguna cosa.
És que ella cuina
sí.
molt, per tant, n'ha de tenir molts, ella.
Sí, senyor.
Clar.
Sí, senyor.
Jo un ganivet, tira que té veus.
Jo tinc moltes coses, també, però no les faig servir. Veus? Després en parlarem. I, finalment, amb l'Ester Vives parlarem d'una campanya que el que fa és analitzar i criticar molt i molt les campanyes de publicitat i l'alimentació dirigida als petits de la casa, a les criatures de la casa. De fet, es diu el meu primer verí. Amb això, el nom està tot dit.
Ostres, ja. Petitos i lletetes, aquestes coses.
He dit el nom està tot dit? No, vull dir que està tot dit amb aquest nom.
Està tot pit.
Està tot dit amb aquest nom. He menjat massa verí de petit i no sé parlar. Doncs aquests són els continguts del programa d'avui i alguna cosa més que segurament anirem afegint així de manera improvisada. Moltíssimes gràcies per ser l'altra banda. Comencem amb els Sants i Estalvis.
Right. Sants i Estalvis amb Adam Martín.
L'última secció parlàvem dels errors durant una cursa. Avui enfoquem el tema des del final de la cursa. Què fem un cop haguem acabat la marató, l'ultramarató, la mitja marató, la travessia o el que sigui?
Després, no triar un bon hotel per descansar.
Per exemple, aquesta seria una cosa que diries tu.
No triar bona companyia,
un bon massagista. Sopar.
Va, massagista no cal.
Déu-n'hi-do, és
no que cal. Farà més mal.
Aquí no. Suposo que la setmana passada tot el que vam explicar us va servir força. Espero que el d'avui també, perquè segurament és el que tenim potser més descuidat de tot, Bueno, ja ha fet la cursa, ara ja és igual. Ara ja tant se va el que mengi, el que faci, el que deixi de fer, perquè jo l'esforç ja l'he fet. El Jaume Jiménez ja sabeu que és el nostre especialista en nutrició esportiva, és el responsable del màster en nutrició, l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona i director i fundador de Nutritional Coaching, a més de dietista, nutricionista, expert en nutrició esportiva i esportista, a més a més. Errors després d'una cursa. És cert això que dic, que després que moltes vegades ja he acabat i ja no ve d'aquí, no?
Jo m'arriscaria a dir, més que moltes vegades...
Sempre.
Moltíssimes.
Una dutxa cap a casa.
Moltíssimes vegades, perquè és el que dèiem. Clar, portes molts mesos preparant-te, fent esforços, fas la prova... Clar, és difícil, hem d'entendre-ho, és difícil després pues, també fer-ho molt bé. Què passa? Que tot depèn perquè si tu fas la cursa i vols continuar entrenant els dies posteriors, és molt important la recuperació. Si tu, per exemple, fas una cursa, però el dia següent tens que fer una altra, doncs encara és més important. Imagina. Per tant, tot depèn també de quan tornis a fer... És més important o menys... Sempre és important, però més o menys segons quan tu tornis a entrenar, a competir, etc.
Comencem per aquí, aleshores? pels que potser no l'endemà, però al cap dels dies sí que han de tornar a entrenar, o els que fan Ironmans o Ultraman,
que
cada dia tens una prova diferent, que són molt exigents, a més.
Aquí és, o sigui, bàsic, perquè el teu rendiment, el segon rendiment, dependrà en gran part de lo bé que tu t'hagis recuperat del primer. I això és clau. Entre altres coses, per què? Perquè, per exemple, error de, després d'una cursa, el més habitual és no rehidratar-se correctament. Què vol dir rehidratar-se correctament? Una persona tindria que rehidratar-se aproximadament al 150% del pes perdut. Què vol dir? Que si jo he perdut un quilo fent la prova, tindria que prendre un litre i mig de líquid. Clar, molt poca gent arriba a beure aquest 150%. I una errada també molt habitual és que quan donen aquestes recomanacions, la gent es pensa que això ha de ser immediatament després. Llavors és normal no tenir gana per perdre, o sigui, per prendre tant.
Però tens temps per recuperar aquest líquid.
Entre 4 i 6 hores, tu has de prendre aquest volum de líquid que sigui el 150% del pes perdut.
Que això ja és més fàcil.
Això és més fàcil, d'acord? Perquè el que més et ve de gust quan tu has acabat d'una prova és líquid, és el vehicle perfecte per nutrir el cos. Llavors, el no hidratar correctament entraria dintre de les coses que es fan molt malament i entra directe en la recuperació, perquè el líquid és el vehicle perfecte per introduir salts, per introduir hidrat de carboni, per introduir moltes coses que el cos necessita.
Per tant, i quines serien aquests nutrients que necessitem després d'una cursa?
Molt bé. Doncs, per exemple, no prendre els hidrats de carboni adequadament. Clar, què és prendre hidrat de carboni? Hidrat de carboni, si és una prova de mitja llarga durada, el que tindria que prendre la persona és 1 gram per quilo de pes. Què vol dir? Que una persona de 70 quilos tindria que prendre uns 70 grams. Uns 70 grams durant la primera hora, que no cal que sigui immediatament, durant la primera hora. Per exemple, si parlem d'un litro de beguda isotònica, estem parlant d'uns 64 grams d'hidrat de carboni. Per tant, pràcticament amb un litro de beguda isotònica begut en petites dosis, l'hora posterior ja ens ajudaria a recuperar gran part d'aquesta hidratació que comentàvem i gran part dels hidrats de carboni. Jo sempre dic que als alumnes del màster sempre els hi poso aquesta metàfora, i és que quan l'esportista ha acabat de fer una cursa, el seu múscul és com una esponja seca. Llavors, quan nosaltres fiquem una esponja en un cubell d'aigua, què passa? De seguida s'omple. Doncs el múscul és igual. És igual, o sigui, quan nosaltres li donem aigua, li donem hidrat de carboni, és com una esponja que es reactiva i això genera una ràpida recuperació de l'esforç. Millora les adaptacions a l'entrenament, fa que el sucre es fixi en unes estructures del múscul que ajuden a tenir millor rendiment, perquè això s'està veient en recents investigacions, no? Que el sucre no només cobreix l'energia, sinó que ens ajuda a generar unes adaptacions que ens fa que aquesta cursa ens generi uns canvis morfològics a la musculatura que ens facin cada vegada millorar més. Per tant, hem de tenir en compte que no només és recuperar el que he perdut, sinó que el que prenc també m'ajuda a millorar.
I el tipus d'hidrat de carboni que prenem després de la cursa és important perquè podria ser pasta o podria ser una isotònica, com deies tu. Sí. Quina diferència hi hauria entre un hidrat de carboni en un aliment o en un producte d'aquest tipus esportiu?
Bueno, és el temps que triga en arribar. Per exemple, si jo faig una cursa però fins aquí 3-4 dies no torno a entrenar, doncs home, menjar una miqueta de pasta amb una mica de beguda isotònica pot anar bé. Perquè, bueno, ja aniré recuperant. Perquè
això ho hem de digerir, eh?
Exacte, s'ha de digerir. El sucre que porta la pasta s'ha de digerir, s'ha d'hidrolitzar i ha d'anar arribant a la sang. La beguda és més ràpid, perquè és un sucre d'absorció ràpida, llavors va més ràpid, clar.
Molt bé.
Si jo faig una cursa avui i tinc que entrenar demà, potser em va millor el sucre que la pasta. Immediatament, després, evidentment, al cap de 2 horetes, puc fer un plat de pasta, arròs, quinoa, el que sigui. Però l'hidrat de carboni és molt important immediatament després de fer una cursa, per lo que dèiem, perquè si és de més de 60-90 minuts, arribarem amb el fetge sense sucre, quasi, i el múscul sense sucre. Per tant, hem de nutrir aquesta... I això és el que normalment no es fa del tot bé.
Molt bé. Vas apuntant, eh?
Vas apuntant, sí,
per la teva primera cursa?
Sí,
per...
sí.
Quan serà la teva primera cursa?
No t'ho puc dir encara. És que no sé si anar a fer la de Nova York, la de Berlín... No ho sé, m'ho estic pensant.
La del carrer Berlín.
Sí, exacte. amb la guia cursa Planet. Estic mirant-me quina puc fer. No, no ho sé, no ho sé.
Però no t'animaries tu? Tu nedaves abans?
Jo nedar, sí.
En
el passat remot?
Abans del Neolític, el Paleolític, tu nedaves.
Sí.
Què se hizo de
ese nedador? Però vaja, nedar 70 minuts seguits, fa molts anys que no ho faig. Vull dir, si n'he 20 minuts a tope, me descanso, faig 10 minuts a tope i me'n vaig a casa.
Nada, 20 minuts, escolta.
Bueno, 20 minuts ja, però vull dir que a vegades mires el rellotge i dius, joder, no passa el temps, porto aquí 15 minuts i estic fent sol...
Ja
estic destrossat.
Ja.
Però vaja, mira, ara que ho dius això, a la piscina veig molta gent que allà a sobre el pedrís, en el carril, té una ampolleta d'aigua o de beguda isotònica. Jo no l'he portat mai, no ho he fet mai, això.
Saps quan
ni aigua, no, dius, o aigua, perquè, clar, amb aigua no em ve la set. O potser sí que tinc set, però me'n recordo quan surto del gimnàs o de la piscina, un cop ja estic sec.
Saps quan pots perdre l'aigua?
Sí, bueno, amb un partit de waterpolo em deien que podia perdre 3 quilos o 4.
Fa temps. Entre 1 a 1,5 litres hora pots perdre amb activitats aquàtiques.
Sí, sí, que la gent es pensa que no sua dins de l'aigua.
Clar, com està mullat, no sua. No.
Molt bé, per tant, hem parlat de... Tu ho estàs apuntant, eh? El tema dels hidrats de carboni. Després, també, altres nutrients importants després per recuperar. Proteïna, per exemple?
Sí, però lligat a això, sí, és veritat que... Sí, bueno, era una de les errades que també portava. És prendre una dieta excessivament rica en proteïna. Per una banda... molt rica en proteïna, perquè no millorarà més adaptació. Necessitem una petita quantitat de proteïna, això és important. Quanta proteïna? Pues normalment s'aconsella entre 0,1 a 0,3 grams de proteïna per quilo. Què vol dir això? Una persona de 70 quilos podria prendre tranquil·lament entre 7 i 21 grams de proteïna. Amb això, durant la primera hora, això ajudarà, juntament amb el líquid, juntament amb l'hidrat de carboni, a reparar la musculatura d'una manera molt més efectiva. Però no cal prendre molta més proteïna perquè no té sentit. Per tant,
un xuletón d'un quilo. No cal.
No cal. Inclús és contraproduent. Per què? Perquè l'excés proteic generarà més urea, estem després d'una cursa, augmentarà el terreny àcid i llavors això, evidentment, dificultarà més la recuperació. Per tant, la proteïna és bona? Sí, però la dosi correcta.
Encara estem parlant de tots aquests esportistes que acaben la prova esportiva i pràcticament l'endemà o al cap de dos dies ja han de tornar a entrenar a nivell alt o en tot. Tenen alguna altra prova que pot ser, eh? Per tant, aquí s'afina fins a l'extrem dels grams per quilo de pes, que és la manera correcta de fer les coses, no en tants percent com es fan en alguns llocs, eh? Molt bé. Per tant, proteïna, la quantitat necessària, entre 7 i 20 grams. Ha de ser proteïna...
Un iogurt aporta 3,5-4 grams de proteïna, perquè ens fem una idea, eh? Un bistec de carn de menú, el típico bistec aquest, són 20 grams de proteïna. Un got de llet, 7, 8... Si agafem una llet d'aquestes proteïnades de marca blanca, pues, un got porta 15 grams. O sigui, el làctic pot ser una opció interessant per cobrir aquesta proteïna. O sigui, no cal tampoc complicar-se molt la vida.
I a més, el làctic segon, també té sucres.
Exacte, li poses una mica de sucre, requesón com miel també és una opció interessant, arròs amb llet... O sigui,
Un danap.
Home, la llet m'agrada,
Un danap és un producte perfecte, porta una relació hidrat de carboni i proteïna molt interessant, o sigui que és un bon producte, es pren fresquet. Jo recomanava un d'una marca blanca que era 0% de greix perquè millora l'absorció i és de pinya. Perquè de pinya fresquet entra molt bé, és un producte interessant, el làctic.
Per després a l'esport, eh?
Sí.
No per després al sofà, sí, o durant el sofà.
Ah, exacte.
Home, imagina que em cau el d'anar per a piscines, quin fàstic, no?
Sí.
Ja m'esperaré fora.
Alguna cosa més, Jaume?
Una molt, que es fa molt, molt, molt sovint, és prendre alcohol després d'una cursa.
Home, per celebrar que has guanyat.
Ah, exacte.
Això ho fa... tothom.
Bueno, tothom no.
Gairebé.
Gairebé tothom.
Gairebé tothom. Una birra després, perquè clar...
I les patates fregidetes.
Mira, si és una birra, et diré, vale, però clar, més d'una birra, l'alcohol, al final, què fa? L'alcohol redueix la hidratació. La rehidratació és pitjor si prenem alcohol. La reparació del múscul de sucres és pitjor si prenem alcohol. La reparació del múscul quan mengem proteïna és pitjor. Per tant, l'alcohol a part de que és un tòxic com a tal, el que farà serà que la recuperació sigui infinitament pitjor que si no prenem alcohol. Per tant, cuidado amb aquella gent que venga dos, tres canyes, vi, cubata, i després el dia següent estàs que no et pots moure. Clar,
perquè això ho hem parlat ja d'un moment. Corre la brama que la cervesa és meravellosa per recuperar-se.
Per recuperar-se de què?
Per recuperar-se
de la castanya de la anterior.
Exacte.
Per recuperar-se, perquè té aigua, perquè té hidrats de carboni, perquè no sé què,
té cibada,
té cibada, no? I tota aquesta història.
Bueno, intereses ocultos.
Val. Per tant, no, eh?
No,
diguem-ho clar.
L'alcohol a qualsevol dosis és un tòxic.
Molt bé.
A qualsevol. I a l'esport, encara més.
Molt bé. Estem parlant de gent, ara la gent diu, no, perquè jo la birra és molt important. Si després tenim una prova, tornem a entrenar, etc, que conec molta gent que, malgrat que fa tot això, sempre la cervesa no se la salta, eh?
Jo, quan em diuen, no, és que jo soc de birra, dic, bueno, pues pren-te una clara, tu. Una clara, una miqueta de cervesa i llimona que porta sucre.
Clar.
Bueno, pues això és una opció i, bueno, mantens l'activitat social, no? Que jo l'entenc també, que, perquè jo la practico. Però a mi, per exemple, mai m'he begut, mai, eh? Després d'una cursa o d'entrenar, mai prenc alcohol. És que no m'entra.
Tampoc tens ni de gust.
És que no m'entra.
Molt bé.
I els nutricionistes fem alguna cosa així. És, el que no ens agrada, no ho recomanem. Això ho fem molt.
Sí, això també passa. Mm-hmm. Eh? Sí, és com el farnaderia amb el pebrot vermell.
Exacte.
No tenia pràcticament cap respecte al pebrot. Sí, sí. Perquè no arribava al Ferran. I una última més per acabar. Hem parlat de la hidratació, de la proteïna. Ara mateix parlàvem de no alcohol. L'última.
Doncs no fer estiraments. Aquesta no és estrictament nutricional, però hem de tenir en compte també que els estiraments és una ajuda important per la recuperació de l'esportista, independentment de que en tingui que entrenar o no el dia després. Perquè els estiraments el que fa és, el múscul, quan hem fet una prova, s'acumulen residus, lactat, nitrogen, etc. Llavors, quan fem estiraments, el que fem és que dreni millor aquests productes a la sang i el fetge, entre altres òrgans, els puguin reciclar millor. Per tant, els estiraments després d'una cursa, moderats, adaptats, evidentment, és important. Només tens que veure com acaba la gent quan aquí a Barcelona acaba la marató, quan la gent es fica al metro, els tens que veure com baixen les escales.
Clar. Sí.
Perquè el patiment muscular és molt important.
I si seuen, quan s'aixequen, no s'aixequen. No?
Sí, sembla que tinguin 80 anys, no?
Clar.
Els estiraments ajuden, per tant, el no fer estiraments també és una errada.
Sí, seria millor tornar a peu, no, a casa, potser?
Home,
No,
home, jo igual tampoc, perquè segons com acabis és pitjor.
Va.
Però fer estiraments et pot ajudar a recuperar-te una mica millor de l'esforç.
Molt bé, doncs mira, m'he acabat la trilogia de l'abans, durant i després, dels errors, la trilogia dels errors.
Ho hem de penjar els tres junts, això, en el podcast.
Bueno, ja està, la gent els trobarà, també.
Sí?
Recordeu que tenim un podcast meravellós del programa, on podeu trobar tots els programes penjats i totes les seccions, a més, us els podeu baixar i teniu pràcticament classes personalitzades i personals per millorar el vostre rendiment, la recuperació, evitar lesions, gràcies a, sobretot, a la nutrició ben plantejada, per cadascun dels vostres esports. Ho hem de deixar d'aquí. Ho hem de deixar aquí, Jaume. Moltes gràcies.
A vosaltres.
T'has pres apunts, tu?
Sí, molts. Mira, sapés. Saps? No, està escrit, que sí. Errors després. Mira, m'he quedat molt amb el 150% del líquid, del pes.
Sí, senyor.
O sigui, tot el que sigui veure un litre i mig d'alguna cosa m'agrada.
Green Vita. Restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Què tal, Gina? Com estàs?
Molt bona tarda.
La Gina Estapé ja sabeu que és cuinera integrativa, dietista i la cuinera de capçalera del programa, que ens ofereix unes receptes xulíssimes sempre a l'Instagram del programa. Però avui no parlem tant de... que sempre parlem d'ingredients i de tal, no sé, sinó avui parlem de les eines que fem servir a la cuina.
Exacte.
Que de vegades tenim la sensació que qualsevol val, i de vegades és cert, però no sempre és així.
Hi ha molt d'embolic, realment, amb els aparells que utilitzem, sobretot pel que fa, quan llegim moltes receptes, no m'hi passa, quan a vegades publico alguna recepta, amb els conceptes de batedora i processador d'aliments, perquè això de processador d'aliments no ens queda molt clar què és.
O robot,
exacte.
Batedora és el Turmix de tota la vida?
No ben bé. Una cosa és el Turmix, que és que tenim el got, no?, i tenim l'aparell per triturar, que per preparar salses, per triturar cremes, també, ens poden ser molt útils. Una altra cosa és una batedora, que seria la batedora americana de got.
El vas americà.
El vas americà, exacte. Això seria una batedora, que ens serveix també per fer batuts, per triturar cremes, per fer coses, més aviat per aconseguir una textura líquida. I després tenim el que són els processadors d'aliments, que sí que és cert que el Turmix moltes vegades té un processador d'aliments que va com de conjunt, és a dir, que va com un aparell a part, sí, que és aquesta mena de got que té unes hèlices petites.
Sí, per tallar...
Com una picadora. Sí. Pues això seria un processador d'aliments petits.
Ah, sí?
Sí. I després hi ha processadors d'aliments més grans, però segueixen com amb el mateix format que aquest del Turmix, és a dir, és com un gran pot rodó amb una hèlice al mig, que això el que no fa com una batedora americana, que ens ho fa puré, que ens ho tritura com un líquid, sinó el que fa és picar-ho, triturar-ho. Aleshores, per segons quines preparacions ens convé més utilitzar una batedora i per segons quines preparacions millor un processador d'aliments. Com, per exemple, quan preparem un paté vegetal que no volem que ens quedi superpastós o superlíquid, sinó que quedi tot ben triturat. Aleshores, sempre és molt millor un processador d'aliments.
I el robot de cuina és un estri que ho integra tot, no? Suposo?
Clar, els robots de cuina tipus Thermomix, que és el més conegut, però tots aquests nous que també estan sortint, que fan més o menys les mateixes funcions, teniu les dues modalitats. Si poseu una velocitat mitja, actuarà com un processador d'aliments, que ens ho pica i ens ho tritura, i si poseu a la velocitat màxima seria com una batedora.
I a part de la velocitat també, que és la temperatura.
A part, aquests també cuinen, aquest fan virgueries. Aquests serien com els dos estris de cuina que més solem utilitzar en les receptes.
I què recomanes que tinguem allò? Igual que la moda i l'armari bàsic, no? L'armari dels bàsics, allò que has de tenir sí o sí, la samarreta negra i tot això... Hi ha alguns gadgets que són útils, que són indispensables a la cuina, si ens hi volem posar, esclar, eh?
Per mi sí. Mira, us diré almenys els que jo utilitzo més o els que jo crec que us poden ser molt útils. El primer són les tasses medidores. Que no sé si... Bueno, les tasses medidores són com un conjunt que quan compreu veureu que us en venen quatre juntes, i és perquè medeixen les diferents tasses, que seria un quart de tassa, em sembla que són un terç el que ve, mitja tassa i una tassa. Per què serveix això? Perquè moltes vegades quan busquem receptes a internet no ho trobem en grams, sinó que ho trobem en mesura de tassa. Aleshores, a vegades tenim la confusió de pensar-nos que quan una recepta ens diu una tassa és agafar una tassa de la cuina, però moltes vegades les mesures no són les mateixes. Aleshores, tenir tasses medidores i també hi ha les culleres medidores, moltes vegades per seguir les receptes ens són molt útils, perquè així tenim la mesura exacta. Aleshores, és un gadget molt econòmic i jo crec que pot ser molt útil per això, per cuinar i per fer les mesures exactes que ens diuen.
I que moltes vegades no ens surten les coses perquè no posem
perquè,
la quantitat.
Exacte, no fem les quantitats. Diuen.
Però això no seria més en pastisseria, que a vegades ha de ser molt, 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 molt exacte?
En pastisseria ha de ser exacte, ha d'estar quadrat. Sí. Però, home, si diuen dues tasses d'arròs i tres d'aigua i no poses les quantitats correctes, no et queda com et surt a la recepta i és quan dius, no sé cuinar, soc un desastre, no sé què. L'únic que has fet és posar quantitats equivocades, però sí que saps cuinar, no?
Exacte.
Per animar la gent. Perquè tenim una relació amb la cuina tan tensa, no?
Sí.
De dir, és que no em surt bé. I a vegades són tonteries d'aquestes minúscules.
Sí.
Que si les fas bé, doncs aleshores t'animes.
Minúscules com les culleres aquestes, va?
Correcte.
Jo no les tinc, les compraré, va.
Doncs mira, ja tardes.
La demanaré per Reis.
Un altre gadget que us pot ser útil també és un espiralitzador de verdures.
Ah, mira.
Que és molt interessant. N'hi han de molts tamanys i molts preus diferents. N'hi han els més senzills. El més espiralitzador de verdures és el que ens permet posar, per exemple, un carbassó o una pastanaga i treure en forma com si fossin espaguetis.
Ah, val.
Val?
Sí.
Que veia que em miraves un cara.
Sí, no, clar. No, és que tinc un... Com se'n diu? Em sortirà, segueix.
Aleshores,
em podem regalar i no
en podem entrar. Trobar en formats molt diferents. N'hi ha els més senzills, que tenen forma com de maquineta, que es posa la pastanaga o el carbassó per un cantó i va rodant fins que surt l'espagueti, i després hi ha una mica més sofisticades, que no has de fer tant esforç d'anar rodant la verdura, sinó que es clava en un cantó i només has de girar com una manivela i surt en forma d'espaguetis.
Mandolina, ara m'ha sortit.
Una mandolina és diferent.
Mandolina és diferent, és diferent, clar.
Mandolina, però, exacte, diferents... que també és molt útil per tallar ben finet.
A mi m'agrada molt la mandolina.
Sí, quan volem...
I me la va regalar la meva dona i encara no l'he fet servir.
Tinc una mandolina jo que
i és
que
professional, i és boníssima. Però...
Exacte, que val 50.000 euros.
La tinc allà aparcada perquè penso, per un carbassó, ara, per un carbassó i un...
Sempre acabes fent això, però per determinades preparacions sí, la mandolina et salva la vida. Sí. De vegades amb el gabinet ja talles, però no mai talles igual.
Sí, jo la mandolina l'utilitzo molt, sobretot per exemple, per remolatxa, fonoll, hortalisses que són... que si les talles tu a mà, a vegades et queden molt gruixudes, aleshores fan massa crec-crec, no? Que no ens agrada gaire la textura, i d'aquesta manera queden superfines i queden molt bé.
Val, per tant, hem parlat de les tasses medidores, de l'espiralitzador de verdures, que serveix per fer aquests espaguetis.
Exacte,
de carbassó
que serveix,
i tot plegat i tal.
Sí, que ens permet fer preparacions com molt més divertides amb
això,
les verdures.
No es pot
no?
fer de cap altra manera, més a més, no. Perquè fer uns espaguetis amb el carbassó amb un ganivet, ja t'ho vull veure, saps?
Sí, sí.
Paciència.
Exacte.
Home, si ets un xinès d'aquests de YouTube, sí que pots, però la resta de mortals no podem fer-ho, això.
Sí. A més, amb aquests que són més grans, amb el que té forma de maquineta no es pot, però amb els altres, també es poden fer de carbassa, de moniato, de patates, és a dir, que qualsevol hortalissa li podem fer aquests espaguetis i és útil. Un altre gadget, un altre aparell, un molinet de llavors, que jo crec que és molt interessant, perquè ja parlarem de llavors en algun altre programa.
La pròxima edició.
A la pròxima edició, exacte. Però les llavors, perquè absorbim bé els nutrients, les hem de prendre moltes. Aleshores, moltes vegades les picadores d'aquestes tipus amb el Turmix no ens piquen del tot les llavors.
I les escalfen, a més.
I les escalfen massa. Aleshores, un molinet de cafè ens permet moldre les llavors de manera molt més ràpida i efectiva.
Tu ho fas a mà, això? No, perquè no s'escalfi? O és elèctric, això que dius tu?
El molinet.
Ja, tot.
El molinet. Sí, s'enxufa.
I no escalfa les llavors, com el Turmix?
Ho tens, com que de seguida l'estritura, perquè és molt més efectiu, no li dones temps. No. En canvi, amb l'altre s'està molta més estona perquè t'hortiduri. I sí que ho acabes escalfant.
Amb un morter tiraríem?
Amb un morter ho podries fer. Bueno, més que un morter, ara no me'n recordo com es diuen els noms, aquests bols japonesos...
Suribachis.
Suribachis.
Carai, tu, escolta, sí que saps coses. Suribachis.
Que ve a ser com un morter, però més té com unes línies...
Estriat.
Exacte, està estriat, sí. I quan fregues, aleshores mols la llavor amb molta més facilitat.
Això és important perquè, ja ho ha dit ella, però si les llavors són tan petites com que no les pots mastegar, els nutrients no els pots digerir, tal com entren, surten. I si no, mireu les fentes, que mengeu molt d'allí.
Molt bé, Xavi.
I veureu que està ple de llavors, allò.
Exacte.
Molt bé. Un molinet. D'aquests elèctrics, Brum, i ja està.
Sí, bon. sí, un d'aquests serviria.
Ens serviria un molinet de cafè per
també,
triturar llavors? També
serviria un molinet de cafè. Que aquesta és l'altra. Si us agrada el cafè, sempre és molt millor comprar cafè en gra i moldre'l per mantenir les propietats que no comprar un cafè ja molt i torrat. Mai serà igual de saludable. Per tant, bueno, doncs aquest molinet també us pot servir per això.
Molt bé.
Una altra cosa que també crec que és molt útil és quan fem postres o pastisseria o fins i tot preparacions salades, però que utilitzem motlles, moltes vegades utilitzem qualsevol tipus de motlla i no tots són igual de saludables perquè segons el material que portin poden ser més tòxics. Aleshores, els motlles de silicona platinum, que és molt important que portin aquesta paraula que digui platinum, serien... motlles fets amb un material que es caracteritza per l'absència de toxicitat i a part també fa que, és a dir, que tenen antiadherència, vull dir que ens permeten fer les coses sense que s'enganxin. I per mi són molt útils tenir-los a la cuina. A més, en podeu trobar de molts formats diferents, és a dir, que en funció del que vulgueu preparar, és fàcil que pugueu triar el que més us agradi.
Motlles de silicona platinum.
Exacte.
I quins no recomanaries? Quins materials no recomanes, si que estem parlant del tema?
Tot que siguin silicones, que no siguin platinum, no ho recomanaríem.
Plàstics,
i plàstics,
tampoc.
Exacte.
Val. I alumini i aquestes històries?
Alumini tampoc ho recomanaria jo. Si utilitzeu algun que sigui, per exemple, d'acer inoxidable... sobretot aquests, perquè peixí de forn, bueno, clar, de vidre...
Escolta'm...
Ferro sí que podria ser una bona opció.
I titani?
També. Titani també.
I tot això que s'ha venut molt, que estan les cuines infestades del, com es diu això, l'Eque i tot això que és plàstic o...
L'Eque utilitza silicona platinum.
Sí?
Sí. Sí, per tant, tot el que siguin estris de l'Eque, que és una marca que trobem a molts llocs, serien bons elements.
Que si ens voleu patrocinar, encantats.
Sí, per favor.
L'Eque,
senyor L'Eque. Jo ho tinc tot, ho tinc tot.
Aquí estem.
Ho tinc tot.
Jo no, però m'agradaria tenir-ho sense pagar-ho.
Ja t'ho deixaré. Allò del peix és extraordinari.
Molt bé, què més?
I després, també us volia comentar, si hi ha algú que diu, mira, jo no tinc una batedora, però sí que m'agrada tenir alguna, però estic jo sola i una és massa gran per quantitat, n'hi han unes batedores més petites que es diuen personal blenders.
Caramba.
Que són així molt petites, és a dir, que
s'endollen... I les quines són xules.
I que només tenen com la mesura d'un got directament, tu poses a dintre els ingredients que vols, ho tapes amb la tapa, allò mateix es gira, es posa directament a l'aparell que tritura, com diguéssim, i ja et queda la mida justa per una sola persona. Aleshores, per fer quantitats petites o gent que visqui sola, que no necessita un aparell tan gran, doncs és molt útil, a més acostumen a ser més econòmics.
Compra't aquest, tu, que acabaràs sol.
Doncs mira...
Com a inversió ja, eh?
Doncs sí, potser sí que ho faré.
Sí. A més, van bastant bé, eh?
Sí, clar. A més...
Quan dius un got vols dir els 2,50, no? Tota la
exacte.
Vida?
Bon, vale. Normalment venen dues mesures, una més petita i una més gran. Aleshores et permet jugar una mica. I també va molt bé perquè a part de la tapa que porta les hèlices, que és el que fa que connecta, també ve una tapa per si allò ja un cop triturat ho tapes i tu vols endur la feina. Aleshores també és pràctic en aquest sentit.
Molt bé, molt bé. Doncs aquí tenim alguns gadgets, era l'últim aquest, oi?
Sí.
Aquí, alguns gadgets que segons la Gina són importants de tenir la cuina, indispensables, segons les... Però clar, per fer servir un espiralitzador de verdures ha d'haver-hi verdures, clar. Hem de menjar verdures.
Exacte.
Perquè si no, al final què passa? Es produeix l'efecte iogurtera.
Ui, encara la tinc.
Que tenim, qui no té una iogurtera a casa seva que està allà criant pols? I qui diu iogurtera diu no sé què. Si el tens els maris prins d'electrodomèstics que t'has comprat a Andorra i que no els has fet mai de la vida.
Una cosa, quan fas els espagueti de verdures, què fas? Els bulls a l'aigua re un minutet o els passes per la paella i ja està? O cru,
depèn.
Directament?
Mira, a l'estiu te'ls pots prendre perfectament cru, per exemple. Ara, a l'hivern, que fa més fred, que potser el cru no ve tant de gust, el pots o saltejar una mica amb oli fins que vegis que es tornin tendres, o també els podries escaldar, però esclar, escaldats queden més aviat bullits. A mi m'agraden més passats per la paella.
Però clar, si fas uns espagueti de patata o d'esvergínia cru...
Home, de patates has de cuinar.
Clar, cuinar, sí.
La patata i l'esvergínia sempre s'han de coure.
Sempre, exacte.
Sempre s'han de coure.
Podries prendre cru el de pastanaga o el de carbassó, o fins i tot el de carbassa. Però l'albergínia i patata, evidentment... L'albergínia no he provat mai, jo, de fer espaguetis.
Potser
sortirien?
No estic segura. Sí, per la textura que té. Perquè és com més fibrosa o més polpa, no? No sé.
Ara estiguéssim en directe...
Si fessin tele, ara faríem, veus? Anem a fer uns... I no surten.
Si fessin tele, sí.
Ja arribarà, tot arribarà.
Sí, però no serà per nosaltres.
No, clar.
Arribarà, serà per un altre, a més. Molt bé, doncs tenim receptes avui?
Tenim una recepta,
va,
sí.
Som-hi.
La recepta de la Gina.
La recepta que sempre ens acompanya a Green Vita en aquesta secció, i aquí vull agrair també la seva companyia durant tots aquests mesos. I recepta, perquè clar, ui, si no tenim cap ingredient, què t'has inventat?
Bueno, he pensat, quin és l'estri que més gent té, no? Perquè el puguem utilitzar.
Podries haver fet una, fent servir tots els estris que us he dit, farem una recepta, eh?
Aleshores, he pensat que la picadora, aquesta amb el que ve amb el mini pimer, o una processadora d'aliments, és dels que estris que més gent té, aleshores anem a fer una recepta utilitzant aquesta eina. I aleshores, mirant l'Instagram, he pensat, ostres, no he fet mai cap recepta de boletes energètiques o barretes energètiques. He pensat, bueno, doncs en portarem una.
Molt bé.
Aleshores, per fer aquestes boletes, bueno, jo ho faré en forma de boleta, però també es pot fer en forma de barreta, amb la forma que vulgueu, eh? Jo hi poso una tassa de avellanes torrades, aquí fem servir les tasses, però també posarem a la recepta els grams, per si algú no té encara
les
tasses.
Perquè no fas penjar una foto a l'Insta d'aquests estris, que tinguis.
Val.
A més, tu faràs a Mart. Anava a dir amb ell, però no.
Jo faria, no sabria.
Farem la foto del plat de la recepta final i dels estris. Fantàstic. Doncs una tassa d'avellanes torrades, una tassa de nous de macadàmia, podríeu canviar els fruits secs pel que més us agradin. Posarem també una cullerada de llavors de lli moltes, que el lli ens farà una mica de farina perquè quedi tot més compacte. També podria ser chia. 7 o 8 dàtils metjul, que són aquests més grossos.
Ja faltaven els dàtils. T'encanten els
si no
dàtils,
eh? Si no hi has de posar sucre,
no, no,
clar.
Ja,
sí,
no.
Bueno, també podrien ser panses, podrien ser orellanes, la fruita cega que més us agradi.
Va.
I una cullereta o de vainilla, o de canyella, o de les espècies que més us agradin. Aleshores, si teniu un molinet de cafè, podeu triturar el lli amb el molinet de cafè, que sempre us quedarà més ben triturat, si no ho podeu fer amb el mateix processador. I després afegiu les avellanes i les nous de macadàmia, tritureu una mica fins que quedi relativament triturat, que no quedi molt pasta, sinó triturar-ho només una mica. Afegim els dàtils i les espècies i ho tritureu tot fins que quedi ben integrat, allò que quedi moldejable. Aleshores, amb aquesta massa, feu boletes com si fessiu panellets i ho deixeu refredar una estona a la nevera. I ja ho tenim. Deixeu un snack per emportar-nos a la feina, per després o abans de fer esport, per el moment que us vingui de gust.
Perfecte, barretes energètiques.
Boletes o barretes.
O boletes.
Exacte, si ho voleu fer barretes, podeu agafar un motlle, ho aplaneu, ho deixeu a la nevera, després ho talleu i ja està.
Molt bé, Gina, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs la setmana que ve parlarem de llavors.
Sí.
Avui hem fet un petit apunt parlant d'algunes llavors, però la setmana que ve dediquem tota
llavors,
la secció.
Llavors, la setmana que ve de què parlem?
Llavors.
Molt bé.
Entonces, la setmana que viene de que hablamos de semillas.
Que dolent.
Ai, sí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La cuina que cura. A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
No només l'alimentació dels adults és un gran negoci, també ho és l'alimentació dels infants, de les criatures. Les multinacionals de la indústria agroalimentària ho saben perfectament bé. Els nadons d'avui són els consumidors del dia de demà. No, què coi, són els consumidors d'avui, a través dels seus pares. Per aquest motiu, empreses com Nestlé, Danone i moltes altres dediquen ingents quantitats de diners i de recursos a fidelitzar-nos com a clients des que som ben petits. En parlem de tot plegat avui amb l'Esther Vives. Hola, Esther, què tal?
Hola, molt bones.
És així, eh? Realment és un mercat espectacular de les criatures, perquè sobretot ara, amb pares i mares que no sabem dir que no...
Ho he vist. Bé, a la tele, vull això...
Però jo encara...
Jo menjo potitos encara.
Això és un altre tema. Adults menjant com a criatures no el tractem.
No, perquè estava tan bo...
Però jo fins i tot aniria més enllà, abans que les criatures et puguin demanar què volen menjar. Ja des de bebès, de fet, estem en mans de la indústria alimentària quan no hauria de ser així, perquè el millor aliment per un nounat és la llet de la mare, que és un aliment que és gratis, surt a la temperatura ideal i és el producte segurament més quilòmetre zero que mai podríem trobar.
I és el millor en nutrients que pot prendre.
I no s'ha d'esterilitzar res, no?
Exacte, però en canvi, malgrat això, encara avui doncs veiem que al poc de donar llum, doncs moltes mares acaben donant el biberó. Hi ha una pressió de la indústria, també una pressió per part de determinats, i sobretot prejudicis per part de determinats sectors sanitaris, i evidentment un model sociolaboral que no ajuda a la lactància materna. I de fet es calcula que cada any cada família que té un infant, que té un nadó, gasta 300 euros comprant llets de fórmula, potent, farinetes, una quantitat, per tant, ingent de diners, quan segurament es podria satisfer aquesta necessitat alimentària de l'infant d'una manera gratuïta, com abans dèiem. I aquesta dada, precisament, és la que posa damunt de la taula l'informe El meu primer verí, la gran estafa de l'alimentació infantil.
És que el nom em sembla tan meravellós.
Ja ho diu tot. Un informe...
No es passa gens. Gens. Em sembla...
És tendenciós.
Em sembla acuradíssim.
És tendenciós.
I és descriptiu.
Si en les dades coavalin, no és tendenciós. I aquest és un informe elaborat per l'Organització Justícia Alimentària, i avui tenim la sort de tenir a l'altra banda del telèfon el seu director, Javier Guzmán, amb qui parlarem d'aquest informe, de tot el que descriu, explica, denuncia i el que demana.
Javier, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Gràcies. Adeu. Per ser al Sants i Estalvis. Escolta, diu el David que sou tendenciosos, però jo dic que sou descriptius. Tu què dius?
No, tendenciosos no. Jo crec que a vegades fins i tot ens quedem curts. El problema és que la narrativa que ens han fet creure és que això que diuen que és alimentació en realitat no és, i el que sabem és que és un tipus de producte que s'està posant en problemes i creant malalties, i això no ho diem nosaltres, això ho diu la pròpia OMS, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
I vosaltres dieu que en l'informe que l'alimentació infantil és una gran estafa. Per què és una estafa?
Sí, és una gran estafa, primer, perquè en realitat és un producte superflu, no? Que això ja ho sabíem, vull dir, en realitat és una alimentació que no cal, no fa falta, però el que sabem ara és que a sobre és una alimentació perjudicial, no? És una alimentació insana, no? La gran part de l'alimentació aquesta de 0 a 3 anys dirigida als nanos més petits, doncs és una alimentació que a vegades té perfils nutricionals pitjor que els productes dirigits als adults, no? Mm-hmm. Per tant, clar, és una estafa perquè el que s'han dit és que o la indústria des de fa ja dècades ha vist un gran negoci amb un mercat que, per exemple, l'estat espanyol és 1,6 milions de clients potencials, no? Ens han dit que perquè la gent, bueno, pues compra aquest tipus de producte, ho han d'assimilar com si fos una dieta d'alguna persona malalta, no? Vull dir, com si un bebè tingués una alimentació especial diferent, perquè si no es morirà, no? En realitat simplement és un gran aparatatge de màrqueting i tot el que rodeja, perquè al final ens gastem diners en una alimentació que no és necessària i fins i tot és més dolenta, no?
A més, m'agrada molt el nom de Mi Primer, eh? Mi Primer, en el vostre cas, Mi Primer Veneno, perquè realment, després de Mi Primer, hi ha tots els productes aquests infantils, Mi Primer Iogurt, que dius, i per què ha de ser diferent del iogurt convencional? Ah, perquè és més car. Mi Primer no sé què, Mi Primer no sé quantos, totes aquestes coses que al final els pares i mares comprem, perquè clar, volem el millor per la nostra criatura, i penses... Home, si ho han fet específicament per la meva criatura, com pot ser que no sigui millor, això? I no només no és millor, sinó que és pitjor, com m'estava explicant ara mateix el Javier, no? Mi primer veneno.
Mi primer i no serà l'últim, clar.
Oh, clar, però ja comences així.
Però, esclar, si la mare per horaris o per feina no...
La mare o el pare? Vols dir la mare i el pare?
No, ho dic per la llet, per la llet materna. O per horaris, o perquè no en té, o perquè...
Sí.
Què li dones, si no té dents, pobret?
Llet maternitzada, si les teves obligacions i tot són lliures i realment estàs, prens una decisió
la venen,
lliure...
La venen, això? Llet maternitzada? Sí.
Et pots treure la llet amb tirallets?
Sí.
No, posem per cas que no en té. Que no en té,
si
o
no
en
té,
que no...
Doncs aleshores només tens una opció, però no estem parlant d'això, estem parlant del riu, de la massa enorme que porta, d'aigua que porta el riu, no de les coses excepcionals, que aquestes les entenem tots, no? Però anant més enllà d'això, no? Tots aquests productes que deies, per exemple, els potitos infantils estan carregats sobretot de dues coses que són molt perjudicials per la salut, i ho sabem, no? Com deia el Javier, l'OMS ens ho diu, sucre a dojo i sal, massa sal, a més, no?
Mm-hmm. Bueno, aquí nosaltres el que diem és que hi ha dos debats, un que és una alimentació superflua i això ho podem canviar per una altra natural, i amb el tema del temps, bueno, així que tenim clar que hi ha problemes en temes de conciliació i la vida que portem, però una altra cosa és a la composició d'aquest tipus de producte. Vull dir, molts d'ells, per fer-nos una idea, les famoses farinetes, doncs porten una mitjana de 25% de sucre. És a dir, per cada 100 grams són 25 grams de sucre, que és el màxim que l'OMS recomana a la població adulta de prendre. I aquí ens hem de fer un parèntesi per explicar que el que diu l'OMS és que els nanos de 0 a 1 any no han de prendre res de sucre, ni un poc, ni massa, ni no, res. I a l'estat espanyol de mitjana, en 4 mesos, un bebè ha pres més o menys 1,5 kg de sucre. Això té un impacte directe a la seva salut actual, present, i sabem que després està molt relacionada amb que pugui derivar en problemes d'obesitat, obesitat infantil, totes les malalties que estan relacionades. Per tant, ningú s'hi ha dit que s'hi facin aquest tipus de productes tan ensucrat o amb tant de greix o amb tant de sal. I el problema és que, clar, davant d'això, el que fa la indústria, més o menys, el que fa l'administració pública, és que ens fa, nosaltres diem, una estafa. Mm. En el sentit que tu arribes a un... Primer que tu arribes a un supermercat i trobes aquest tipus de producte, però és que gairebé el 40% estan venent en farmàcies. Això ja t'està dient una cosa, que és, bueno, això està dins d'un marc legal i dins d'un marc com si fossin sanitari, i no estan així. Mm. L'altra és que, en lloc de dir-nos que porta sucre, mirarem que aquest tipus de farinetes, potitos, en molts d'ells apareix una mica la cosa de zero sucre. I això és perquè han trobat un forat legal on poden etiquetar a zero sucre afegit, perquè en realitat són cereals hidrolitzats, que per a fer una mica el compte molt curt, es tracta d'agafar el cereal, ficar-li una mena d'enzimes i transformar-lo en sucre. Mm. Per tant, de cara a nostra... El nostre impacte és sucre, i després, si tornes la capsa, veuràs que diu sucre, però ells poden etiquetar-lo com zero sucre, que és cereal hidrolitzat. Això, per tant, no és veritat, ja estan dient una cosa que no és. I l'altra és que molt d'aquests productes apareix diferents segells de diferents associacions de pediatres, de metges, que en realitat, quan parles amb ells, diuen que no estan fent un aval, però en realitat, clar, de cara al client apareix allà un
això,
un
perdona, segell. Perdona, això és un escàndol. Perquè no només és la indústria la que ven els seus productes, sinó que, a més, es busca aliats entre associacions pediàtriques o fins i tot la mateixa administració pública, i es posen segells als paquets de galetes dels dinosaurios avalado por la Asociación Española de Pediatría, com si això fes que el producte fos màgicament més sa, quan en realitat és totalment insà i no és recomanable per ningú, ni per un adult ni per una criatura.
Sí, per exemple, en països com Xile o com Reino Unit, aquest tipus de producte, per al seu perfil nutricional, no es podien no es podria anunciar a televisió. I aquí estan patrocinats, els trobem a les farmàcies, i a més hi ha de tot. Per exemple, hi ha metges que estan recomanant que mengis aquest tipus de producte, o hi ha gent, bueno, hi ha dones que van a, no, a donar llum a l'hospital i quan passa el primer dia arriba ja un cistell ple de productes industrials, no? Clar, i això el que fa és una confusió, una desinformació, i allunya una mica a la gent de l'alimentació normal. Vull dir, un nen i una nena, a partir de 6 mesos, si ja no tenen el pit, poden menjar alimentació normal. No. Home, una mica més triturada, una mica més, com si diguéssim, més adaptada, però no hi ha cap problema. Vull dir, no, perquè si no, n'haguéssim arribat fins aquí, la humanitat. Vull dir, aquest tipus de producte.
Oi, calla, és veritat que fa 100.000 anys no hi havia cereales hipotitos hidrolitzades. No, és veritat.
I un altre tema que apunteu en l'informe també és que aquest consum de productes altament manufacturats per infància, processats, sobretot els compren un determinat perfil de famílies. En general, aquelles que tenen menys recursos econòmics són les que més consumeixen els productes processats de menys qualitat. Això com és que està passant?
Bueno, tenim una bretxa alimentària molt, molt important, i el que ha fet la indústria és que també ha trobat aquest mercat. Vull dir, hi ha una gent que ja està una mica conscienciada dels problemes de l'aliment processat, i llavors hi ha diferents marques que han fet una línia dirigida una mica més cara, i amb un màrqueting diferent dirigida a la població de classe més alta, amb més rendes, i per tant aquí sí que fan potitos ecològics, i amb farines ecològiques sense sucre, sí? Mm. En canvi, per al comú dels mortals, doncs trobem que la majoria de les farinetes, 25% de sucre. Als potitos, el 40% és aigua i almidó, que diuen diluents, o que les llets de creixement doncs, no serveixen per res, això ho diu la Unió Europea en l'últim estudi, vull dir, no tenen cap tipus d'impacte, no fan falta, però a més porten més sucre, porten més greix, i a més són més cares, no? Per tant, hi ha tot un aparataxe i tot el màrqueting, que hi ha tota la publicitat dirigida a aquest tipus de productes, i nosaltres aquí que diem, bueno, l'administració pública no està fent res. Bueno, sí que està fent, està facilitant aquest tipus de, com si diguéssim, d'enganyifa, no?
Està sent còmplice d'aquestes polítiques de mala alimentació, no?
Clar, en el moment que ells saben la realitat, tenen, com si diguéssim, les dades, i no fan res, i a més, nosaltres no tenim la informació, perquè si diguéssim, escolta, jo vaig a un... I és que és diferent. Si tu vas, per exemple, ara mateix amb la llei a Xile, et trobaràs aquest tipus de llet, que en realitat és llet ensucrada, que té un etiquetatge amb un hexàgon de color negre,
de color
que
negre.
Alt,
sí,
de color negre, que diu Ministeri de Sanitat, alt en sucre. Aquest mateix producte, aquí el trobem, amb una publicitat fantàstica i, a més, a vegades, doncs, amb un aval d'aquest tipus d'associacions. Per tant, és diferent a l'hora de confondre o no el client, no? Vull dir, escolta, almenys hem de tenir la informació i hem de tenir també la protecció, perquè a vegades se'ns oblida que els nanos tenen un dret a la salut, vull dir que està protegit per la Convenció dels Infants, per tant, i que no hi ha ningú que ara mateix estigui protegint el seu dret a la salut a no menjar aquest tipus d'alimentació perquè està posant en perill, bueno, la seva salut futura. Per tant, nosaltres diem que l'Estat té l'obligació de defendre el dret a la salut de la població infantil, i ara mateix no està fent, està defendent directament els interessos d'algunes empreses, clar.
Molt bé. Escolta, què heu aconseguit amb la campanya fins ara?
Doncs portem diverses. A vegades portem aquesta, que aquest és com un spin-off d'una més gran que es diu Dame Veneno, que és justament de tota l'alimentació processada i que està fent la indústria, i una altra que es diu Defiéndeme, que és sobre el tema sobretot de la publicitat infantil, i el que tenim per ara, bueno, hem aconseguit dos o tres propostes, no, de llei que s'han aprovat al Parlament de Catalunya i una altra al Parlament d'Espanya, i ara, doncs, després de la pressió amb aquesta campanya, sobretot de Defiéndeme i Primer Veneno, doncs aquest dimecres, doncs, la campanya, tenim una reunió amb la directora general de Salut a Madrid, que esperem que ens faci una mica de, com si diguéssim, de cas, en el sentit de hem de millorar els etiquetatges, hem de prohibir aquest tipus de publicitat, hem d'anar a una fiscalitat alimentària diferent de la que tenim, i hem d'anar també, per exemple, a coses tan clares com recuperar les cuines a l'escola, perquè després d'aquest tipus d'alimentació ens vindrà una que és a l'escola i té un impacte enorme a la salut i també té un impacte enorme en la transformació del sistema alimentari actual i passar d'un sistema alimentari globalitzat industrial a un que sigui més natural, més sa i més local.
Teniu una feinada i us agraïm moltíssim que la feu, anava a dir per nosaltres, perquè en realitat sí que la feu per nosaltres, però que ens consciencieu una mica sobre tots els reptes que tenim des del punt de vista alimentari, industrial i de consum, sobretot. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, moltíssimes gràcies per ser avui al Sants i Estalvis.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un plaer, Javier.
Merci.
Igualment, este, cuida't molt.
Que vagi molt bé. Doncs, escolta, al final és això, eh? Sobretot la publicitat, perquè allò d'anunciar-ho en televisió en alimentació no és bo.
Sí, la publicitat, i que també s'associa el producte amb dibuixos animats, per exemple, i sobretot l'aval de determinades societats pediàtriques, que això evidentment fa molt de mal i també acaba desprestigiant el conjunt del col·lectiu sanitari. I per descomptat que això, a més, l'administració pública hi doni suport, fa que ens haguem de plantejar canvis en molts sentits.
I una, li volia fer una puntualització al Javier, que ha dit que de vegades els ecològics, m'ha dit els ecològics, cada vegada no tenen sucres i tal. Evidentment, ecològic és millor, però hem de mirar sempre els ingredients i l'etiquetatge, perquè que un producte sigui ecològic no garanteix que sigui nutricionalment perfecte, ni molt menys.
I que si abans un petitó de plàtan ecològic tens un plàtan al costat, ni que donar-li el plàtan. No? Com més natural, millor, també.
I tant. Què, David? Ja canviaràs la teva alimentació ara que hem parat de l'alimentació infantil?
No ho sé, no ho sé. No, estava pensant si els beneficis d'aquestes empreses és directament proporcional al tant per cent del sucre que posen. Perquè penso que tinc la sensació de que si posessin la meitat del 25 de l'OMS, vendrien igual.
El que passa és que així t'enganxen.
El vendrien igualment.
Per això, per això, vull dir, per què no fem cap
més? Genera addicció al sucre. L'addicció. Fa que en compris més.
Esther, moltes gràcies.
Un plaer.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Everything I need here today. Doncs ho deixem aquí, el Ricard Portal, el control tècnic, David Olivares, moltíssimes gràcies.
Tu l'has sentit, Adam.
Sí, però no volia dir-ho, per això tinc, perquè
ja t'ho dic jo,
diguis
ja
aquestes coses com aquestes tan maques.
I
un servidor, l'Adam Martín, tots a càrrec del Sants i Estalvis. Recordeu que us podeu comunicar a través del correu electrònic sants@catradio.cat i a l'Instagram i al Twitter del programa @sansiestalvis. Aquí tenim les receptes, fotografies de l'equip. Bé, una mica de tot per fer bullir l'olla una mica, eh?
Sí, ara em faig... Ja he rebut fotografies de l'equip. Fes fotografies!
Les fa el David.
Es fan alguna.
La majoria, les receptes no, evidentment, perquè es veu que hi ha una elegància i una mirada, i en canvi les altres, doncs mira, surt el que surt. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent. Dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take